Radio Astel.
Bon dia, són les 8, arrenquem al matí a Ràdio Estel. A Barcelona tenim 15 graus, a Girona n'hi ha 7, a Tarragona 12, 9 a Lleida, 14 al Vendrell, 8 graus. A Cervera, un matí de divendres que es lleva amb sol, també amb núvols que aniran, a més, sobretot a partir del migdia, i que a la tarda ja poden deixar alguns ruixats i tempestes, especialment cap a la Catalunya interior. Potser acostant-se cap al prelitoral, serà una tendència que de cara a les tardes d'aquest cap de setmana agafarà una certa consistència. Ara us ho explicarem. Avui és divendres 29 d'abril.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
El dia que arrencarà amb tres protagonistes. El primer serà en Raül Romeva, vicesecretari general de Prospectiva i Agenda 2030 d'Esquerra Republicana, exconseller del govern, ex-eurodiputat. Avui ens acompanyarà en directe aquí al matí a Ràdio Estel. És cert que ell no consta directament, que sapiguem, a la llista d'espiats en Pegasus. Segons cites al Lab, sí que ho va ser el seu advocat al judici del procés, Andreu Vandeneyde. Avui, d'aquí a mitja hora encara no, serà amb nosaltres per parlar del Catalan Gate, afectat directament a la seva dona, també, a Diana Riba, eurodiputada i portaveu d'Esquerra al Parlament Europeu, i amb ell en parlarem, de com afecta aquest espionatge a la situació política actual, de com aquest espionatge té o pot tenir conseqüències per al diàleg a ulls d'Esquerra. Aquest Catalan Gate, ens retroteu a un moment polític en el qual el govern, amb el diàleg amb el govern espanyol, no era possible, en què regnava la desconfiança. Esquerra ara no vol deixar anar la bandera del diàleg, però recelen d'un govern a qui acusen, assenyalen amb el dit per espiar-los. La qüestió és si estem al 2022, si tornem al 2021, o al 20, o al 19. Avui en parlarem amb Raül Romeva, serà d'aquí a mitja hora, a partir de 9:15. Avui que sabem, per exemple, que Esquerra estarà en aquesta comissió de secrets al Congrés dels Diputats, servirà d'alguna cosa? Romeva hi diu la seva d'aquí uns minuts, en directe, al matí a Ràdio Estel. Divendres que té un altre nom propi, el de Carla Simón. Avui arriba al cinema, finalment, al Carràs. A Berlín li van donar l'Os d'Or. A Lleida, dimarts, centenars de persones es van emocionar i aplaudir amb aquesta segona pel·lícula de la directora catalana. Ahir, a l'estrena del Festival d'Autor, va tornar a passar. En tot cas, la seva pel·lícula, que ve avalada per aquest gran premi alemany i que s'ha venut arreu del món, arriba ara l'hora de la veritat. És l'hora d'anar al cinema a veure-la. De res serveix un reconeixement internacional com aquest, les entrevistes, els premis i les premiers, si ara no anem al cinema a veure-la. Cinema català, rodat en català, que explica una realitat catalana que està molt ben fet. Per tant, tocarà comprar entrades, anar-hi, i si us agrada, doncs la recomaneu. Els primers que podem salvar la nostra cultura, no ho oblidem mai, som nosaltres mateixos consumint-la. I un tercer nom, el de Jessica Watkins. Ja fa unes quantes hores que és a l'Estació Espacial Internacional. Sovint parlem de la invisibilització de moltes dones, de com les dones han tendit a quedar fora de determinats avenços, progressos socials o científics, també si a més són dones que estan racialitzades, o especialment en aquest cas. Doncs bé, Watkins és una de les astronautes que ha arribat aquestes últimes hores a l'Estació Espacial Internacional. La carrera espacial va començar fa dècades, 1955, poca broma, que ja són 77 anys. Doncs Jessica Watkins tot just és la cinquena dona negra que viatja a l'espai i és la primera que s'incorpora a l'Estació Espacial per passar-hi una temporada llarga, entenem per llarga, i en el seu cas, per exemple, 6 mesos. Com va dir aquell, un petit pas per una dona, un pas molt necessari per la humanitat, no? Va, que posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. Aquest divendres, d'entrada, busquem la previsió meteorològica per avui, però també i especialment per al cap de setmana. Jordi Miralles, què ens espera? Bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb un cel bastant serè. Tenim alguns núvols i aquests núvols han d'anar més. Amb el pas de les hores creixeran sobretot a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, on aquesta tarda esperem ruixats i tempestes que també arribarien al nord de les comarques de Barcelona, sobretot comarques que envolten el Montseny i també interior de les comarques de Girona. Aquí, amb ruixats i tempestes localment amb una certa intensitat. Algun ruixat pot arribar també a punts de la Catalunya interior i també del prelitoral, mentre que les comarques de Ponent i comarques al sud són menys probables. De cara al cap de setmana es repeteix la mateixa situació, però demà dissabte amb més intensitat a les comarques del nord de Barcelona, interior de Girona, Pirineu i Prepirineu. Demà tindrem un dia variable, al matí amb clarianes, però altra vegada a partir de migdia ruixats, tempestes en el sector que hem dit anteriorment, comarques del nord i també alguns punts de la Catalunya interior. Diumenge es repeteix la mateixa situació, tot i que no seran tan extenses aquestes precipitacions com les que esperem de cara a dissabte.
Gràcies, Jordi. Per cert, a aquesta hora, més incidències ferroviàries. Ara pel descarrilament ahir a la tarda. Us recordareu d'un tren de mercaderies privat, un tren que no era de Renfe, però això fa que segueixi interrompuda la circulació de trens entre la plana de Picamoixons i Montblanc, i Renfe ha hagut d'habilitar un servei alternatiu per carretera pels seus viatgers, els de les línies R13 i R14. Mentrestant, tècnics de DIF i de l'empresa privada que operava el tren de mercaderies estan treballant a la via per tal d'intentar encarrilar una altra vegada el tren i reparar els danys que ha patit la infraestructura. Per tant, si heu de fer servir aquesta R13 o R14, sapigueu que Renfe posa a la vostra disposició un servei d'autobús per cobrir la part afectada per aquest descarrilament. Pel que fa als qui voleu anar amb cotxe, us heu de moure amb cotxe o esteu a punt d'agafar-lo, anem cap al RAC per saber què us trobareu a la carretera. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora tenim un divendres ja amb congestió en diversos punts de la corona de Barcelona, com per exemple l'AP7, ara porta 4 quilòmetres amb aturades de cua a l'altura de Barberà en sentit Girona. També són retencions per la B30 d'un parell de quilòmetres per arribar cap a l'enllaç de la C58 en sentit nord. I pel que fa a les rondes, també matí de congestió, ara amb alguna aturada entre el tram de Canyelles i Vallcar, que són 5 quilòmetres per la B20, i també uns 5 quilòmetres amb alguna aturada per la Ronda Litoral des del Fòrum fins al Moll de la Fusta. En sentit Besòs, també algun tram de congestió que s'ha format ja, i també per les vies del Baix Llobregat, des de Pallejà fins a Sant Joan d'Espí per l'autovia 2, també són 4 quilòmetres per la B23 entre Molins i Sant Feliu, com sempre en sentit Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, Armand, moltes gràcies. Passen 7 minuts i mig del punt de les 8, i aquests són els titulars d'aquest divendres. El govern espanyol es resisteix a donar per trencada la majoria de la investidura, tot i que Esquerra hagi votat no a convalidar el decret de mesures anticrisi derivada de la guerra a Ucraïna. És la segona vegada que Esquerra es despenja d'una iniciativa important del govern espanyol després que ho fes també amb la reforma laboral. Bildu és qui ha acabat salvant-li la situació a Pedro Sánchez, votant a favor d'un decret que ha tirat endavant pels pèls amb 175 vots a favor i 172 en contra. Pedro Sánchez retreu al Partit Popular de Feijó que continuï instal·lat en el frontisme, també en mesures d'abast global pels ciutadans, com les que depenien d'aquest decret. El Parlament Europeu ja ha revisat més de 90 telèfons mòbils d'eurodiputats i per ara no hi ha trobat cap rastre de Pegasus. L'Eurocambra debatrà sobre l'espionatge a eurodiputats amb aquest programa dimecres vinent. La Comissió Europea ha aprovat un pla de 169 milions d'euros en ajudes als productors de llet espanyols. Es tracta d'ajudes directes. Atenció, si sou productors de llet d'ovella, de cabra i de vaca, perquè hi podeu optar. Són ajudes per pal·liar els efectes de la pujada de preus. Segons ha pogut saber Ràdio Estel, la Generalitat ha pagat 543 milions d'euros a l'Autoritat del Transport Metropolità per compensar els més de 830 milions de viatges que s'han deixat de fer en transport públic des del 2020 a causa de la pandèmia. Més dades ara del 2021. El programa d'atenció a la conducta suïcida del menor de l'Hospital Sant Joan de Déu ha registrat un augment del 300% de casos d'intent de suïcidi de menors. La xifra s'ha disparat des de la sortida del confinament. esports, el Barça es pot classificar avui per la Final Four de Belgrat si s'imposa el Bayern de Múnich en el quart partit de la seva sèrie. Si els de Jessica Vicius perden, el cinquè partit es disputarà al Palau Blaugrana. El Barça juga avui a partir de 8:45 del vespre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Ara anirem amb els diaris, però, per cert, és notícia d'aquests moments. Mala sort, pels que aneu amb tren. És una mala setmana i l'acabareu pitjor. Una avaria al sistema de senyalització a la Garriga afecta la circulació de trens a l'R3. Una altra vegada, igual que ahir, l'R3, i una altra vegada retards de 30 minuts. Tècnics de DIF estan treballant per intentar reparar aquesta avaria. Per tant, afegim aquesta problemàtica, el que us explicàvem ara de les línies R13 i R14. R3, la línia de Vic, retards de 30 minuts per una avaria en el sistema de senyalització a la Garriga. Va, ara, si acabem de dibuixar els titulars del dia amb algunes de les informacions que llegim als diaris d'aquest divendres. Olma Giró, bon dia.
Bon dia.
L'acusat de violar la noia d'Igualada va ser gravat en un polígon perseguint a la víctima.
El jutge que ha decretat presó preventiva al noi de 20 anys conclou que ell és l'únic sospitós de l'agressió i descriu, seguint els informes policials, que va seguir a la noia durant diversos metres i que va accelerar el pas per atacar-la. Després de la violació, unes càmeres el van gravar vestint una roba que va ser trobada a casa seva durant l'escorcoll dels Mossos. Avançant Jesús García i Rebeca Carranco al País.
L'Audiència Nacional investiga pel tsunami democràtic l'autor de l'informe sobre el Catalangate.
Els jutges també creuen que Elias Campo, un enginyer de telecomunicacions de 39 anys, és el responsable de dissenyar, juntament amb altres persones, un sistema informàtic amb l'objectiu de crear una moneda digital catalana. La plataforma també permetria votacions i comunicacions efectives. Campo és un dels independentistes investigats en Pegasus i un dels redactors de l'informe de Citizen Lab. Ho expliquen Jesús Albalat i Tono Calleja al periòdico.
L'escola concertada demana al Parlament canviar la llei de política lingüística per protegir els centres.
En una carta enviada a la presidenta Laura Borràs, la patronal de la concertada, que agrupa 700 escoles, demana que es tramiti d'urgència la modificació de la llei per tenir cobertura jurídica i frenar l'execució de la sentència que obliga a un 25% de castellà a les aules. Ho recull Laia Vicenç al diari Ara.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
La majoria de la investidura de Pedro Sánchez a Esquerra després del no d'Esquerra al decret per pal·liar els efectes de la guerra d'Ucraïna i el futur de la legislatura es posa en dubte el govern espanyol, però, malgrat la crisi actual, creu que les relacions amb Esquerra podran refer-se. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Esquerra fa un primer avís a Pedro Sánchez. No li seguirà garantir l'estabilitat si la ministra de Defensa, Margarita Robles, no dimiteix. La dimissió, insisteix, és necessària si es volen refer uns ponts que ja van saltar pels aires amb la votació de la reforma laboral. Però per ara Sánchez no contempla aquest escenari, tot el contrari. Fa un vot de confiança a la ministra i creu que republicans l'únic que fan és posar per davant els seus interessos de partit.
Por eso a mí me gustaría hacer, en primer lugar, una reivindicación de la política sana. Y la política sana es pensar en el bien común, en el interés general, en los derechos y las demandas y las necesidades, que son muchas de los ciudadanos, frente a una política malsana que lo que hace es, bueno, pues apostar todo al cuanto peor, mejor.
El govern espanyol creu que podrà tornar a guanyar-se la confiança dels republicans perquè la Comissió dels Secrets Oficials del Congrés ja s'ha constituït i pensa que aquest pas ja és suficient.
Gràcies, Judit. Doncs veurem al llarg dels propers dies si el pas realment és suficient o no és suficient. En tot cas, el govern espanyol ha aconseguit aprovar el decret de mesures per pal·liar la guerra a Ucraïna. Ho ha fet gràcies al suport de Bildu. Esquerra, com ja va fer en el primer avís important amb la reforma laboral, s'han acabat desmarcant. De fet, tots els partits independentistes, excepte el PDeCAT, hi han votat en contra justament per denunciar el Catalangate. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Amb el sí de Bildu, el govern espanyol ha aprovat el decret que inclou la rebaixa de 20 cèntims per cada litre de combustible i ajudes directes als transportistes, agricultors i ramaders. Segons explica aquest matí l'Independiente, Bildu i Esquerra haurien pactat que un votés a favor i l'altre en contra per evidenciar el malestar amb el govern espanyol i que alhora no es perdessin aquestes ajudes. Així, qui ha votat en contra han estat la majoria dels partits independentistes que han volgut denunciar les declaracions de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el no del govern espanyol a posar en marxa una comissió d'investigació pel Catalan Gate. Escoltem Míriam Nogueras, de Junts per Catalunya, i Montse Bassa, d'Esquerra.
Por acción u omisión, su presidente, el señor Sánchez, es el máximo responsable del Catalan Gate. Exigimos garantías de que el espionaje al independentismo ha terminado.
Que si quieren conocer qué pensamos y qué vamos a votar de este Real Decreto, pregunten al CNI o pregunten a la ministra Robles.
En canvi, el PDeCAT hi ha votat a favor. El diputat del Partit Demòcrata, Genís Boadella, ha explicat al Tot anirà bé de Ràdio Estel que el seu vot afirmatiu ha estat per no perjudicar els ciutadans.
Que el no pel no no és una estratègia vàlida i que, en tot cas, posem-nos d'acord en quines estratègies hi ha per castigar aquest govern, però no en allò que acaba castigant els nostres conciutadans. És evident que al Congrés no hi ha una majoria sòlida i estable que doni suport a aquest govern, i això s'ha vist que, malgrat aquest govern, se'n van sortint. A vegades amb la reforma laboral té uns recolzaments, a vegades amb els pressupostos en té uns altres.
Els partits independentistes catalans, en tot cas, estaran presents a la comissió de secrets que tira endavant el Congrés dels Diputats. Mentrestant, el Parlament Europeu també debatrà sobre l'espionatge dels estats a eurodiputats amb Pegasus. Ho farà dimecres vinent, que és 4 de maig.
Ho ha decidit l'Eurocambra a proposta del grup dels Verds, d'on són membres Diana Riba i Jordi Soler d'Esquerra, que van ser espiats segons les revelacions del Citizen Lab. Fins ara, el Parlament Europeu ha revisat prop d'un centenar de mòbils d'eurodiputats i no s'ha trobat cap rastre de Pegasus.
Parlem de les nostres butxaques, que els preus han donat un petit respir aquest mes d'abril, tot i que segueixen sent molt alts. L'IPC ha baixat al conjunt de l'Estat en 1,4 punts, situant la inflació al voltant del 8,4%.
La taxa no baixava tant en un sol mes des de fa més de 35 anys, en concret des del 1987. Aquesta forta disminució s'explica sobretot per la baixada de preus de l'electricitat i les gasolines, que en mesos anteriors havien batut rècords de preus.
I la taxa d'atur dels primers 3 mesos del 2022 a Catalunya ha estat la segona més baixa des de l'any 2008. Concretament, el primer trimestre de l'any ha acabat amb 1.200 desocupats menys que no pas al mes de desembre.
En total, hi ha 394.000 persones aturades, en són 100.000 menys que en l'exercici anterior. Aquest primer trimestre de l'any, l'atur s'ha incrementat una dècima respecte a les dades de finals d'any i se situa en el 10,2%. Tot i aquest petit repunt, la taxa a Catalunya es manté per sota la mitjana espanyola, que té un atur del 13,6%.
La Comissió Europea ha aprovat un pla de 169 milions d'euros en ajudes per als productors de llet espanyols. Es tracta d'ajudes directes als qui fan llet d'ovella, de cabra i de vaca, que estan en actiu i que s'han vist afectats per l'augment de preus de producció.
S'han vist perjudicats per l'increment de l'import de l'electricitat, els aliments per als animals i el combustible com a conseqüència de la guerra ucraïna. Els productors de llet de vaca podran rebre 210 euros pels primers 40 animals i 140 euros per la resta fins a 180 animals. Els que en tinguin més de 180 rebran 100 euros per la resta. Els productors de llet d'ovella rebran 15 euros per animal i els de cabra 10 euros.
Atenció amb la dada. Segons ha pogut saber Ràdio Estel, la Generalitat ha pagat, atenció, 543 milions d'euros a l'Autoritat del Transport Metropolità. La quantitat serveix per compensar els més de 830 milions de viatges, que no són pocs, que s'han deixat de fer en transport públic des de l'any 2020. Evidentment, són viatges que no es fan perquè la gent ha deixat d'utilitzar el transport públic igual que ho feia. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Això vol dir que en aquests dos últims anys el govern ha subvencionat aquesta entitat amb 65 cèntims per cada viatge no realitzat entre els gairebé 300 municipis de la província de Barcelona. L'Autoritat del Transport Metropolità la formen metro, bus, tramvia, ferrocarrils i rodalies, on s'han deixat de fer aquests més de 830 milions de desplaçaments. Els 543 milions d'euros surten del pressupost de la Generalitat destinat a combatre la Covid en tots els seus àmbits, que provenen tant de l'estat espanyol com del propi govern català.
Gràcies, Silvi. I a partir de dilluns, el Departament d'Educació farà enquestes a totes les escoles i instituts de Catalunya per conèixer el benestar emocional dels alumnes. Les enquestes es faran fins al 27 de maig i, per objectiu, tenen analitzar la salut mental de l'alumnat.
El qüestionari s'adreça a tot l'alumnat de 5è i 6è de primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat i de formació professional. És una de les mesures que el Departament d'Educació ha posat en marxa, motivat pels 2 anys de pandèmia, que, segons el Departament, ha fet viure als joves situacions que fins ara no havien viscut mai i que han tingut repercussió en la seva salut emocional. Els resultats permetran a Educació i Salut decidir quines actuacions dur a terme per millorar la situació.
I atenció, perquè durant el 2021 el programa d'atenció a la conducta suïcida del menor de l'Hospital Sant Joan de Déu va registrar un augment del 300% de casos d'intents de suïcidi entre menors d'edat.
El 2020, amb la pandèmia, els intents de suïcidi a menors de 19 anys ja va augmentar un 27%, però ara, al sortir del confinament, les unitats d'atenció al suïcidi estan registrant un augment encara més important de casos de tentativa de suïcidi entre joves i adolescents. Ho ha explicat el Punt i Seguit de Ràdio Estel el coordinador del programa d'atenció a la conducta suïcida del menor de l'Hospital Sant Joan de Déu, Francisco Villar.
El que va passar és que amb el confinament total sí que va haver una davallada clara, perquè no és que nosaltres tractem de vegades com que se senten una miqueta atropellats per les exigències de la vida, i aquest paró va ser com una espècie com de stand-by. El retorn d'això va significar aquesta situació. Jo esperaria que la cosa anés una miqueta minorant. El que passa és que no voldria baixar de braços, perquè, per dir-ho d'alguna forma, la prepandèmia ja era una situació intolerable, perquè ja estàvem parlant de la primera causa externa de mortalitat amb joves i adolescents.
El jutjat que investiga la violació d'Igualada accepta la patronal de l'oci nocturn FECASARM com a acusació popular, però denega la petició de personar-se com a acusació particular a la discoteca d'Igualada Epic.
El pronunciament judicial arriba després que el jutjat hagi aixecat el secret de sumari del cas. Això vol dir que el jutge té tots els indicis necessaris per tirar la causa endavant i que l'advocat del principal sospitós, ara en presó preventiva, els pugui conèixer sense por a que destrueixi proves.
I un home acusat d'abusar i agredir sexualment d'un menor s'enfronta a 13 anys de presó. Els fets van passar l'any 2019 a Amposta i el menor era amic dels fills d'acollida de l'acusat.
El cas ha quedat vist per sentència. El processat ha negat els fets durant el judici, però reconeix haver tingut un comportament inadequat. L'acusat ha manifestat que ho feia de broma i ha demanat perdó al noi, que ha declarat a porta tancada en una entrevista enregistrada. El fiscal ha sol·licitat una indemnització de 50.000 euros per danys morals.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
A més coses de l'actualitat d'aquest divendres, ens fixem en la premsa comarcal i en la digital. El canceller alemany Olaf Scholz ha demanat al seu país que es prepari per un possible tall de gas rus.
El canceller ha explicat que Alemanya contempla aquest escenari des d'abans de la invasió a Ucraïna i per això fa temps que busquen alternatives. Tot i això, encara depèn del subministrament rus. Per la seva banda, Polònia i Bulgària ja s'han quedat sense gas rus després de negar-se a pagar amb rubles tal com exigia el Kremlin. Ho trobem al Nació Digital.
El govern multiplica per 4 els ajuts a l'esport femení de fa 2 anys.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ho ha anunciat en el marc del compromís de l'executiu d'augmentar el suport al teixit esportiu de Catalunya. Així doncs, el govern preveu invertir 3 milions d'euros, una dotació que va en la línia de la voluntat del govern perquè hi hagi igualtat d'oportunitats. Ho llegim a diversos digitals.
Ho hem destacat en arrencar el programa. Aquest divendres, la pel·lícula Alcarràs de Carla Simón arriba a les grans pantalles.
I ho fa després de guanyar l'Os d'Or a la Berlinale i després de triomfar a tot arreu on s'ha presentat. Per cert, que aquest dijous Alcarràs ha inaugurat el Festival d'Autor de Barcelona i Carla Simón en els Parlaments inicials ha assegurat que la pel·lícula ja es va fer pensant precisament en les grans pantalles. Ho destaquen també diversos portals.
I busquen un ciutadà ucraïnès que ha desaparegut a Manresa.
Es diu Zinovi Trikiva i té 38 anys. Segons fonts properes a la família, l'home vivia amb el seu germà i es troba desaparegut des d'aquest passat dilluns. L'últim que se'n sap és que tenia el mòbil bloquejat i que cap a les 3 de la tarda s'havia dirigit a un locutori per desbloquejar-lo. La policia ha activat una recerca a tot el territori català. Se'n fa ressò Regió 7.
Si es confirma, una bona notícia. La vaga d'escombraries a Girona podria tenir els dies comptats.
Després de 3 dies de negociacions, els 3 sindicats del comitè i representants de l'empresa mixta Girona Més Neta han arribat a un pacte. L'entesa inclou increments salarials que tinguin en compte la inflació fins al 2024, que els 50 interins de l'empresa passin a plantilla i que els contractes es facin a través del servei municipal. Dilluns se sotmetrà a votació aquest preacord i, si s'avala, la vaga quedarà automàticament desconvocada. Ho informa el Diari de Girona.
Els Mossos alerten d'un robatori de bates al cap de Canovelles i de la possibilitat que el material robat es faci servir en estafes.
El robatori es va produir fa un parell de setmanes al cap de Canovelles. Els lladres es van emportar bates i jaquetes amb el logotip del Servei de Salut i un maletí mèdic amb material d'assistència sanitària. Fins ara no s'ha rebut cap denúncia per actes delictius, però els agents recorden que totes les visites que fan professionals sanitaris a domicili estan pactades i no es presenten a casa sense avisar. Ho publica el 9-9.
I Andorra Canillo convertirà la piscina del Palau de Gel en un parc aquàtic.
S'instal·laran 3 tobogans que anirien fora del recinte, a més de pistes de pàdel i també un rocòdrom. Segons el comú de Canillo, aquesta instal·lació es fa perquè no n'existeix cap altre al país i té l'objectiu d'atraure el públic familiar, tant resident com també turístic. La inversió és de poc més de 5 milions d'euros i es preveu que les obres comencin ja aquest mes de maig. Ho llegim a Andorra Difusió.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Va, que el Barça de bàsquet avui es pot plantar a la Final Four de l'Eurolliga si guanya el quart partit contra el Bayern de Munic. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Amb una victòria aquesta nit a 3:15, els blaugranes es classificaran per a les semifinals de la màxima competició europea, i si no guanyen avui encara tindrien una altra oportunitat en un 5è partit que es jugaria la setmana que ve al Palau Blaugrana. El tècnic del Barça serà un Jacic-Vicius, però no vol pensar en un 5è partit i diu que l'equip ha de centrar-se en el present, ho va dir ahir durant la prèvia del partit.
Vamos con idea a hacer nuestro juego y ganar partido mañana. Lo que pasará después, ya hay que pensar lo que pasará después. Existe solo mañana.
Els blaugranes dominen l'eliminatòria després d'haver superat el tercer partit aquest dimecres, 66-75. Qui ja s'ha assegurat una altra plaça a la Final Four és l'Efes d'Istanbul, que aquesta nit ha guanyat l'Olimpia de Milà, 70-75, i ha deixat l'eliminatòria 3-1.
Encara en bàsquet, l'Uni Girona i el Cadí La Seu s'ha classificat per les semifinals de la Lliga Catalana.
Aquest dijous s'han tancat els quarts de final. Les gironines han superat 67-54 l'IDK Escotrent de Sant Sebastià, i les de La Seu han empatat a 58 contra el Saragossa i han fet valer els punts dels partits anteriors. Ara l'Uni s'enfrontarà a les semis contra el València i el Cadí La Seu ho farà amb el Perfumeries Avenida. L'anada serà aquest diumenge i la tornada proper dijous 5 de maig.
En futbol, demà el Barça femení es juga una plaça per la final de la Champions contra el Wolfsburg.
Amb un 5-1 a l'anada, les blaugranes tenen pràcticament sentenciada l'eliminatòria. Giraldez ha viatjat a Alemanya amb 20 futbolistes. Destaquen, però, les absències de Jana Catacoll, Bruna Vilamala i Lika Martens, que segueixen lesionades. Aquest matí hi ha compareixença del tècnic per donar més detalls d'aquesta eliminatòria. El partit començarà a les 6 de la tarda. També demà es decidirà la segona semifinal entre el PSG i l'Olímpic de Lió, que parteix amb un 2-3 a l'anada a favor de les franceses. En futbol europeu, en aquest cas masculí, aquesta nit s'ha jugat l'anada de les semifinals de l'Europa League, amb el resultat West Ham 1, Eintracht de Frankfurt 2 i Leipzig 1, Glasgow Rangers 0.
Parlem abans del Barça de bàsquet, doncs bé, el de futbol sala, aquest vespre ja jugarà la seva Final Four de la Champions, en aquest cas es juga a Riga.
El Barça s'enfronta al Benfica a les 8 del vespre en la segona semifinal d'aquesta Final Four. Abans, a les 5, les Nieres i l'Sporting jugaran l'altre semis. El Blaugranes ja s'han entrenat aquest dijous sobre el parquet que acollirà el partit. El Barça recupera els brasilers Ferrau, Pito i Mateus, ja recuperats de les seves lesions, però encara pesen la baixa d'Esquerdinha, que no ha arribat a temps per a la final europea.
En tennis, Garbiñe Muguruza s'estrena avui al Masters 1000 a Madrid.
Muguruza, que torna a les pistes després d'una lesió, s'enfrontarà a l'australiana Alina Tomljanovic per una plaça als 700 de final. El partit està previst que comenci a les 2 del migdia. D'altra banda, la valenciana Sara Sorribas se les veurà amb la russa Pavlyuchenkova a les 5 de la tarda. Aquest dijous, Paula Badosa ha passat ronda després de superar Kudermetova en 2 sets per la via ràpida i s'enfrontarà demà a Simona Halep per una plaça als 800 de final.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Vaja, com sempre, hi posarem música per arribar al punt de 9:15 del matí. Tal dia com avui, de fa 54 anys, era el 29 d'abril del 1968, Al teatre Biltmore, a Broadway, a Nova York, s'estrenava el musical Hair. Se'n van fer 1.470 representacions. Una òpera beat sobre la cultura hippie dels 60 als Estats Units. Clar, parla de l'amor, de la pau i de la llibertat. Això és Aquarius.
Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45 del matí. Avui és divendres, 29 d'abril. Avui farem tertúlia amb la Teresa Carreras, amb el Josep Maria Martí Rigau i amb el Manuel Milian Mestre, com sempre, a partir del punt de les 9 del matí per tancar aquesta setmana intensa, molt intensa des d'un punt de vista polític i amb totes les seves derivades, amb aquest Catalan Gate, amb aquest cas d'espionatge, amb aquest article al New Yorker que ha acabat derivant amb aquesta votació al Congrés dels Diputats, en la qual Esquerra Republicana ha votat no a aquest decret de mesures anticrisi. És la segona vegada que Esquerra es desmarca de la seva aliança del PSOE en una qüestió que era clau, que era fonamental per Pedro Sánchez, que li ha tornat a anar, com es diu popularment, del canto d'un duro. Pedro Sánchez, de moment, continua veient com el duro acaba caient a favor seu. Però vaja, s'ha tornat a produir una situació delicada i les relacions estan ara en un punt crític, segurament, entre Esquerra i el PSOE, entre el govern català i el govern espanyol. És veritat que hi ha en marxa aquesta comissió de secrets, el compromís de que s'activi ja i que els independentistes catalans, també els bascos, hi seran. També el Parlament Europeu ha acabat movent fitxa en relació amb Pegasus, i us explicàvem ara fa uns minuts que dimecres vinent hi haurà un debat a l'Europarlament justament per parlar de l'espionatge, eurodiputats, amb aquest programa. Començar la setmana parlant també amb Diana Riba, amb eurodiputada, portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament Europeu. Doncs de tot això en volem parlar d'aquí uns instants amb el Raül Romeva. En Raül Romeva és vicesecretari general de Prospectiva i Agenda 2030 d'Esquerra Republicana, és exconseller del govern, és ex-eurodiputat, no consta oficialment a la llista d'espiats en Pegasus que ha sortit publicada en aquest article de Citizen Lab, però vaja, ho ha estat qui és la seva dona, Diana Riba. Ho va ser en el judici al Tribunal Suprem, en el qual Romeva va ser al banc dels acusats, i ho recordareu, va acabar condemnat, i a la presó. El seu advocat durant aquell judici, Andreu Vandenainde, va ser espiat en Pegasus. Membres de l'actual govern català que estaven en les negociacions per l'indult a Raül Romeva van ser espiats en Pegasus, segurament, mentre s'estaven fent aquelles negociacions o les converses que es poguessin mantenir. És evident que a ulls d'Esquerra el que ha posat damunt de la taula aquesta informació de Pegasus és que potser les coses no són tan diferents de com eren el 2019 o eren el 2020, que s'ha instal·lat un clima de desconfiança, que ara el PSOE diu que aquesta confiança es pot recuperar, Esquerra diu que no està tan clar, que la confiança potser tornaria amb una amb un cessament de la ministra de Defensa, però aquest cessament sembla que està lluny d'arribar. De fet, el govern espanyol tanca files amb Robles aquestes últimes hores. Són moltes les qüestions que hi ha damunt de la taula. De totes elles en parlem amb Raül Romeva d'aquí a uns instants. Serà després de repassar els titulars més destacats d'aquest divendres, que són aquests. El govern espanyol es resisteix a donar per trencada la majoria de la investidura, tot i que Esquerra hagi votat no a convalidar el decret de mesures anticrisi derivada de la guerra a Ucraïna. És la segona vegada que Esquerra es despenja d'una iniciativa important pel govern espanyol després que ho fes també amb la reforma laboral. Ara és Bildu qui li salva la situació a Pedro Sánchez votant a favor d'un decret que ha tirat endavant pels pèls amb 175 vots a favor i 172 en contra. Pedro Sánchez ha retret el PP de Feijóo que continuï instal·lat en el frontisme també amb mesures d'abast global pels ciutadans com les que depenien d'aquest decret. El Parlament Europeu ja ha revisat una norantena de telèfons mòbils d'eurodiputats i per ara no hi hauria trobat cap rastre de Pegasus. L'Eurocambra debatrà sobre l'espionatge a eurodiputats amb aquest programa dimecres de la setmana vinent. La Comissió Europea ha aprovat un pla de 169 milions d'euros en ajudes per als productors de llet espanyol. Són ajudes directes als que fan llet d'ovella, de cabra i de vaca per pal·liar els efectes de la pujada de preus. I segons ha pogut saber Ràdio Estel, la Generalitat ha pagat 543 milions d'euros a l'Autoritat del Transport Metropolità per compensar els més de 830 milions de viatges que s'han deixat de fer al transport públic des del 2020 a causa de la pandèmia. Durant el 2021, el programa d'atenció a la conducta suïcida del menor de l'Hospital Sant Joan de Déu va registrar un augment d'atenció del 300% de casos d'intent de suïcidi de menors. La xifra s'ha disparat des de la sortida del confinament. Pel que fa als esports, el Barça es pot classificar avui per la Final Four de bàsquet de l'Eurolliga de Belgrat si s'imposa el Bayern de Munic en el quart partit de la sèrie. Si els de Jessica Vicius perden, el cinquè partit es disputaria al Palau Blaugrana. El Barça juga avui a 8:45 del vespre. Per tancar els titulars, com sempre, el temps i el trànsit. D'entrada, busquem la previsió meteorològica per avui divendres i també per al cap de setmana. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia, comencem la jornada d'avui amb un cel bastant serè. Tenim alguns núvols, algunes boirines que a poc aniran desapareixent, però a partir de mig matí, migdia, cap a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, nord de Barcelona, interior de Girona, els núvols creixeran amb força i aquesta tarda descarregaran ruixats i també tronades que, sobretot, al voltant del Montseny i també comarques al nord de Barcelona, interior de Girona, tindran una certa intensitat. Algunes arribaran també a punts de la Catalunya interior, no tant cap al Pla de Lleida, no tant tampoc cap a les comarques de Tarragona. Aquí són menys probables les precipitacions, on lluirà el sol durant bona part de la jornada. Les temperatures avui, si fa o no fa com les d'ahir, màximes entre els 20 i els 24 graus, ambient primaveral. Demà dissabte, els ruixats i les tempestes de mitja tarda a les comarques de Barcelona, de Girona, del Pirineu i del Prepirineu seran més intenses, més extenses i, per tant, hauran d'anar en compte perquè rieres i rierols podran baixar amb bastanta aigua allà on descarregui amb intensitat. Temperatures demà una miqueta més baixes que les d'avui, més clarianes cap al sud. I diumenge el mateix, tot i que les tempestes de diumenge, que afectarien sobretot altra vegada en meitat nord de Catalunya, no seran tan importants com les que esperem de cara a dissabte.
Gràcies, Jordi. Afectacions, per cert, al servei de Rodalies de Renfe. D'una banda, un derivat d'una qüestió que no té a veure directament amb Renfe, és l'accident de tren que hi va haver a Vic, un tren de mercaderies operat per una companyia privada, però que continua ocupant la via i que, per tant, el tram entre la plana de Picamoixons, les línies R13 i R14 no es pot fer amb tren, Renfe ha habilitat un servei d'autobusos, i a la línia R3 de Rodalies hi ha retards de fins a 30 minuts per una avaria al sistema de senyalització, en aquest cas a l'estació de la Garriga. Tècnics de DIS també estan treballant per intentar reparar aquesta situació, per tant, un matí més de paciència els que feu servir Rodalies de Renfe per aquestes dues situacions. Per als que esteu al volant, ho heu d'agafar el cotxe, actualitzem la situació a les carreteres catalanes. Tornem cap al RAC, Armand Maravalle, bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora podem parlar d'un matí amb retencions habituals pel que fa a les entrades de Barcelona. Comencem per la P0, on hi ha 5 quilòmetres i mig de congestió entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord, en sentit Girona. També en aquest tram van carregats els enllaços de la B30 amb la C58, un avió també de congestió des de Montcada fins al nus de la Trinitat, i també 3 quilòmetres a Ripollet en sentit Terrassa. Pel que fa a les rondes, també matí de congestió en tots dos sentits. En sentit Llobregat són 6 quilòmetres des del nus de la Trinitat fins a Vallcarga per la B20, i també 5 quilòmetres des del Fòrum fins al Motlle de Postar a la ronda litoral. En sentit Besòs també trams llargs de retenció, són uns 5-6 quilòmetres des d'Esplugues fins a Vallcarga per la ronda de Dalt, i també des de la zona franca fins al Moll de la Postar per la ronda litoral. Pel que fa a les entrades des del Baix Llobregat, només queda tram de l'altitud a l'altura de Sant Joan d'Espí. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. Passant 9 minuts del punt de 9:45 del matí. Fem una pausa per la publicitat i en tornar. Raül Romeva, en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Josep Carreras, Sayo Hernández, Serena Sáenz, Montserrat Martí i Ruth Lorenzo cantaran a benefici de la Fundació Montserrat Caballé el proper 18 de maig a 9:15 del vespre a l'Auditori de Barcelona. Entrades a l'Auditori i a fundaciomontserratcaballé.org.
Des del 23 d'abril fins al febrer de 2023, les actuacions que Adif i Renfe executaran en diferents punts de la xarxa de Rodalies de Catalunya obligaran a reconfigurar el servei de les línies R4, R8 i R1. Adif i Renfe han dissenyat la millor oferta per facilitar la mobilitat de la ciutadania durant el període d'obres. Consulta tota la informació a rodaliesdecatalunya.cat, renfe.com, adif.es, telèfon 941-0041 o a les estacions.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Aquesta és l'Èrica. Després de 20 anys cuidant dos fills i la seva mare malalta, no sabia com fer-ho per reincorporar-se al món laboral. A Càritas hi va trobar la formació necessària per trobar feina. Gràcies a l'Església, avui es considera una dona més forta.
Per l'Èrica, per tu, per tants. Marca la X de l'Església i la de Fins Socials a la declaració de la renda. Més històries a portantos.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93-443-3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93-443-3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquesta Aquesta setmana, aquí al matí a Ràdio Estel, us hem anat explicant dia a dia el que passava a partir de la publicació d'aquest article al magazín New York relacionat amb Pegasus. Hem pogut seguir en directe el que passava al Congrés dels Diputats. Es tanca segurament, des d'un punt de vista polític, una de les setmanes més intenses que s'ha viscut els darrers temps. No només aquí, també aquesta qüestió ha tocat de ple el Parlament Europeu, que de fet ja ha anunciat que debatrà aquest espionatge polític amb Pegasus en el seu pròxim ple. Això és dimecres, dia 4 de la propera setmana, el dia 4 de maig. Això es fa a petició del grup dels Verds de l'Aliança Lliure Europea, on recordareu que hi ha inscrits els diputats d'Esquerra, Diana Riba, a qui vam entrevistar també aquesta setmana, i Jordi Soler, afectats per aquest CatalanGate, entre altres també, i és Carles Puigdemont, tot i estar en una altra família política al Parlament Europeu. El Congrés dels Diputats ha desactivat la Comissió de Secrets Oficials, i allà hi seran també els independentistes catalans. De tot plegat en volem parlar amb qui va ser conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència del Govern de la Generalitat, que ara és vicesecretari general de Prospectiva i Agenda 2030 d'Esquerra. Raül Romeva, molt bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu, Pau?
Molt bé. Si li demano una valoració d'aquesta setmana política, quina en faria?
De fet, jo crec que és una mica la constatació del problema estructural que vivim. És a dir, vivim en un estat en què s'estan vulnerant drets i llibertats de manera flagrant, en què ja no és una sospita, sinó una evidència, en què ja no és una qüestió de domini intern, sinó de domini internacional, i per tot plegat és lògic que molta gent estigui inquieta. Des de l'àmbit independentista, per descomptat, però també i sobretot i fonamentalment des de l'àmbit demòcrata. Per tant, aquesta setmana el que ha sigut és una constatació de que tenim un estat amb greus mancances, no ja democràtiques, sinó de drets i llibertats fonamentals. I això ens hauria de preocupar a molta gent, no només a l'àmbit independentista.
Vostè entén avui que Margarita Robles segueixi ratificada com a ministra de Defensa del govern espanyol?
Doncs no ho entenc, perquè realment crec que, a més, després de la seva del seu reconeixement dels fets, fins i tot amb un intent una mica d'estraler de justificar-ho, encara menys. Crec que estem en un moment en què, si no hi ha actituds clares i, sobretot, convincents de que hi ha un canvi d'actitud respecte a governs anteriors, la percepció que es té, la percepció que molta gent té, la percepció que molta gent és inevitable que tingui, és que no hi ha una diferència fonamental amb el que s'ha fet els últims anys i que tantes vegades hem lamentat. Si volem realment una democràcia sana, hi ha d'haver confiança en les institucions. I és evident que declaracions com les que ha fet aquesta setmana la ministra Robles i a més, amb l'aplaudiment de determinats sectors, no generen cap confiança en les institucions. I repetim una cosa que a mi em sembla que és important. Algú pot pensar que això està justificat perquè s'investiga independentistes. Que ningú s'equivoqui. En el moment en què s'obre la porta, qualsevol persona que discrepi, en la mesura que sigui, sigui de fora o sigui de dins, sigui del mateix àmbit polític o sigui de l'àmbit polític adversari, acabarà sent víctima d'aquestes escoltes i d'aquest espionatge. Per tant, que ningú cregui que això és acceptable perquè passa algú que no sóc jo. Això és el famós poema de Nia Moller, no? Sí. Però crec que hauríem de començar a prendre consciència de que el problema és un problema estructural a l'Estat.
Vosaltres, des d'Esquerra Republicana, heu demanat la dimissió de la ministra, no s'ha produït, heu demanat una comissió d'investigació, de moment sembla que no hi ha quòrum. Sí que el Congrés dels Diputats ha decidit obrir la comissió de secrets, de fer la modificació necessària perquè es pugui activar i que Esquerra hi pugui ser, que Junts per Catalunya hi pugui ser, que la CUP hi pugui ser, que l'independentisme basc també hi pugui ser. És una solució? Servirà d'alguna cosa i confia en aquesta comissió de secrets?
Miri, no ho sé, ho dic amb tota franquesa, eh? No ho sé, perquè al final ja coneixem una mica també com funcionen aquestes comissions, alguns n'hem tingut alguna experiència, i per tant és sempre una incògnita. Al final no es tracta de generar una comissió per generar un espai que sembli que passen coses, sinó de que realment hi hagin resultats, i això pot passar a la comissió, però també ha de passar en altres espais, en altres entorns. Jo crec que al final estem davant d'una realitat que, per molt que vulguin dissimular-ho, és evident que incomoda. I, de fet, la pròpia reacció de la ministra demostra un gran nerviosisme. És a dir, si tan tranquils estiguessin, no haurien reaccionat de la manera que han reaccionat. Per tant, és evident que tenen com a mínim consciència de que això, el fet, com a mínim el fet de que se sàpiga, els genera incomoditat. I per tant, des d'aquest punt de vista, jo vull pensar, repeteixo, és un desig, jo vull pensar que hi ha gent també de l'entorn socialista que vol trobar una solució a això. Vull pensar, ara bé, aquesta comissió serà la solució? Jo, en qualsevol cas, el que crec és que hi ha d'haver una explicació convincent, sinó una assumpció de responsabilitats. No es tracta només, com el diumenge passat oferia el ministre Bolaños, no, ja preguntarem, ja ens informarem, no, escolti, ja sabem el que hi ha. El que volem és que hi hagi responsabilitats, o que s'assumeixin responsabilitats, però que el que hi ha ja ho sabem des de fa molt de temps, és a dir, que s'espia a la, per dir-ho així, als crítics, en el bàndol que siguin, en el sentit que siguin, això passa des de molts anys.
Passa que si ho sabem des de fa molt temps, senyor Romeva, per què hem arribat a aquest punt de trencament aquesta setmana? Fins a... Ho dic sobretot perquè pot haver-hi molts ciutadans que diguin, ostres, és que si ja feia tant temps que ho sabíem, per què hem arribat d'esperar un moment, diguem-ne, en el qual, per exemple, hagi estat en joc un decret que feia que molta gent, quan va posar benzina, doncs la pagui més barata, per exemple, o que el rebut de la llum sigui una mica més econòmic. Per què posar en risc això? Per una qüestió que ja sabíem.
Bueno, de fet, a veure, la sabíem i l'explicàvem. Altra cosa és que la reacció tant mediàtica com política com social, com en alguns casos fins i tot internacional, no s'ha produït fins ara. No perquè no ho sabéssim, que ja ho sabíem i ja ho explicàvem i ja ho denunciàvem. De fet, tenim precedents. I en el cas del Pegasus, no és el primer cop que sabem que això passa. Això ja va sortir en el seu moment publicat quan es va investigar el president Torrent i el conseller Maragall, entre d'altres, i per tant això és un episodi més. Ja sabíem que això passava. El que és evident és que amb aquestes noves dades, que això són dades noves, no el fet no és nou, el que són noves són les dades, les quantitats. El fet en si ja el coneixíem. El que vull dir amb això és que la pregunta rellevant és que tot això que fa molt de temps que alguns estem denunciant i que no té cap efecte perquè d'alguna manera, o té poc efecte perquè d'alguna manera hi ha molta gent que creu que no és tan greu, està arribant a unes dimensions que hi ha molta gent que fins i tot creia que no era tan greu fa un temps i que ara comença a entendre que potser sí que ho és de greu. I això val per dins i val per fora. És a dir, val per l'Estat i val per fora de l'Estat. És a dir, molta gent a nivell internacional, quan tu li explicaves que l'Estat espanyol feia això, no et creien. Deien, home, no pot ser, l'Estat espanyol és un estat de dret i no és veritat. Ah, en el moment en què comproven, constaten per la seva pròpia experiència que això passa, és quan llavors diuen, home, doncs potser sí que tenim un problema. I aquest és, d'alguna manera, la dificultat amb la qual hem d'anar treballant i hem estat treballant tots aquests anys. No es tracta de que tu estiguis molt convençut d'una cosa, sinó de que tothom ho vegi. I aquest tothom és molt difícil d'arribar-hi.
Jo, quan hem arrencat el programa, deia que hi ha una sensació entre algunes persones esquerra que potser més que estar el 2022, que en principi era un any en el qual parlàvem de diàleg o de certa entesa o de voluntat d'aproximació entre el govern català i el govern espanyol, entre Esquerra i el PSOE, potser estaríem més al 2019 o al 2020. Crec que és una idea que d'alguna manera vostè també ha reflectit en aquesta entrevista, per exemple, però també hi hauria qui li diria, per exemple, que potser alguna cosa sí que ha canviat perquè el govern actual a vostè el va indultar.
Sí, a veure, jo insisteixo en alguns elements que em sembla important. Primer, una relació política en qualsevol àmbit es basa fonamentalment en la confiança. I per tant, des d'aquest punt de vista, també una negociació política es basa en la confiança. Jo crec que Esquerra ha demostrat des de fa molt de temps que té molt clar, que allò que defensa, que allò que defensem, que allò que reclamem de manera legítima és l'aplicació del principi democràtic. Això em sembla bastant evident. Però no perquè sigui la proposta política d'Esquerra, sinó perquè és la proposta política del 80% de la societat catalana. Aquest és un element que a mi em sembla inqüestionable. A partir d'aquí, les negociacions polítiques han de portar a fer efectiu aquest desig majoritari. I aquest és el, per mi, sentit principal i fonamental també d'un espai com és el de la negociació política. Però aquest espai requereix confiança. I, evidentment, situacions com les que hem viscut aquests dies no generen confiança. Però és que no és que no ho generin el fet de que s'hagi produït el fet en si, sinó que no hi hagi hagut conseqüències davant de la evidenciació d'aquest fet.
Però si estem en aquesta situació, senyor Romeva, com reactivem, per exemple, aquesta taula de diàleg? Si el govern espanyol no mou fitxa i l'única cosa que es fa és el que sabem que passarà, que és la constitució d'aquesta comissió de secret, i no passa res més, el diàleg es pot reprendre?
És que jo insisteixo que per part d'Esquerra Republicana la voluntat de que hi hagi aquest diàleg és el que cal és que les condicions d'aquest diàleg també hi siguin per part de les dues parts. Per tant, en la mesura en què els gestos fets per part del govern no generen confiança, evidentment estem davant un problema important. Vol dir que cal renunciar al diàleg i a la negociació política? No. Vol dir que cal reconfigurar la confiança perquè aquesta negociació tingui recorregut i tingui sentit.
I això passa per un gest del govern espanyol?
Evidentment. Evidentment. Com se'ls hi ha demanat, com se'ls hi ha reclamat, com se'ls hi ha fins i tot instat des de fa molt de temps. El fet de que no hi hagi hagut aquest gest porta com a conseqüència que la confiança també en altres espais, en els espais parlamentaris, doncs també queda tocada. El que no pot ser, i a mi em sembla que això és fàcil d'entendre per part de tothom que vulgui, és que passin coses com aquestes i no passi res. És a dir, perquè en la mesura en què hi ha impunitat davant de fets com aquests, aquests fets es aniran convertint cada vegada en més estructurals. Si no hi ha conseqüències davant d'un fet de tal gravetat com aquest, òbviament la gent pensa, diu, bueno, doncs no, escolta, no és tan greu. Home,
De moment, senyor Rueva, no ha passat res des d'un punt de vista polític, diguem-ne, o com a conseqüència. D'entrada no ha passat res perquè ahir Bildu va donar-li sortida a aquest decret que, si no, no està clar que hagués pogut prosperar. Vostè, avui llegeixo a l'Independiente que Esquerra i Bildu haurien acordat o pactat, diguem-ne, aquest vot.
A vostè li... No, a mi no em consta, i a més, compta també perquè Bildu va ser especialment contundent en la seva explicació.
Sí, eh?
Va ser molt clara. És a dir, i crec que també el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufano, ho va dir molt clar. Diu, compta'm amb jugar a la ruleta russa contínuament. Diu, aquesta vegada, el govern li ha sortit bé. Però si tu vas menys tenint de manera constant i reiterada també aquells que t'han donat suport per la investidura, arriba un moment en què això pot no sortir tan bé. I aquí és on jo crec que el missatge d'ahir era important, és a dir, compte, perquè la situació no és la mateixa que hi havia fa uns mesos, no ho és. És a dir, o es reconstrueix la confiança, i això passa perquè hi hagi conseqüències davant d'aquests fets, o realment estem davant d'una situació complicada. Però repeteixo, la voluntat no és trencar negociacions, la voluntat és reconstruir l'espai de confiança que s'ha trencat per poder seguir endavant. I això exigeix, òbviament, gestos per part del govern que no hi han sigut o que almenys no són en cap cas suficients per part de, com a mínim, per part d'Esquerra Republicana. Ah.
Creu que els ciutadans haurien entès que hagués decaigut el decret, tenint en compte que afectava directament el rebut de la llum? I que afectava directament, per exemple, el preu de la benzina que ens havia portat a la vaga que havia portat. És un preu, diguem-ne, que sembla evident que Esquerra estava disposat a assumir. Si no hi havia hagut coordinació amb Bildu, era un preu que Esquerra estava disposat a assumir. No era un preu massa alt?
És que el preu a preservar és fins i tot superior que aquest. És el preu de la democràcia en termes, repeteixo, en termes de confiança en les institucions. És a dir, el problema és que el que està en joc no és només això, no és només aquestes mesures, sinó la pròpia credibilitat de l'Estat i la pròpia credibilitat de la democràcia. Per tant, el bé a preservar, en aquest cas, és molt superior i, òbviament, que inclou aquestes mesures, però és que inclou moltes altres mesures, perquè, al final, aquestes mesures, en tot cas, responen a unes necessitats que, si podem, en aquests moments, afrontar-les de la manera que podem, és perquè hi ha una... perquè hi ha un govern i una voluntat progressista que les pot aplicar. Però això no és gratuït. És això, respon a una voluntat col·lectiva de que les coses vagin bé. Si aquesta confiança es perd, és molt difícil que això pugui avançar. Per tant, el bé a preservar en aquests moments, no en aquests moments, des de fa molt de temps en el marc de l'Estat, té a veure amb drets i llibertats fonamentals. Perquè si no defensem això, tota la resta quedarà absolutament supeditat a aquestes arbitrarietats que vam poder escoltar de la boca de la ministra Robles aquesta setmana.
Des d'un punt de vista personal, Raül Romeva es dona per espiat? Ho dic perquè el seu nom no l'he llegit, diguem-ne, directament vinculat amb aquest informe de Pegasus. Bueno, sí que el seu entorn immediat sí, diguem-ne, i això ho tinc molt clar, diguem-ne.
Hi ha una raó bastant òbvia. Raül Romeva, com Oriol Junqueras, com Carme Forcadell, com sí. Dolors Bassa, estàvem a la presó.
Sí, no, Jordi Sánchez també, però quan sortia utilitzava el telèfon, era espiat.
A la presó. Per tant, des d'aquest punt de vista, em dono per espiat, evidentment, em dono per espiat des de fa molts anys, no des d'ara. És a dir, de fet, des d'aquest punt de vista, el drama, i aquest és... Per això és tan important aquesta reflexió. És a dir, el risc és que arribem a assumir que això és normal. Arribem a acceptar que això passa, i arribem a viure amb la tranquil·litat o falsa tranquil·litat de que no passa